Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Sortim al carrer. Comencem a caminar i de cop i volta ens trobem amb una façana totalment dibuixada amb grafits. N'hi ha que ho fan per passar l'estona o per molestar els veïns, però també n'hi ha d'altres que fan art i d'això se'n diu street art. Arriba el moment precisament d'obrir la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics i, el que és més important, gratuïta, el Cub Blanc. I per això avui coneixerem l'Enric Sant, un jove creador de grafits de façanes espectaculars. I per saber-ne més d'ell i dels seus grafits, primer donem la benvinguda al Gerard Torres Sant Martí, docent i dinamitzador artístic de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
I també ens acompanya l'Enric. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Castelló, una mica, perquè volia fer una piulada, volia compartir les xarxes que avui visitava Ràdio Sabadell, s'ha quedat sense bateria, però ara carregarem el mòbil i a veure si pots fer una mica de bullir l'olla, eh? Explica'ns primer, Gerard, per què ens portes l'Enric, que és el que t'agrada d'ell?
Bueno, jo, l'Enric, de manera personal, ens coneixem molt bé, compartim molta tertúlia, ja sigui en el taller o fent un cafè. Jo sempre he dit que, a banda de potser del que se'l coneix més a l'Enric com a grafiter, ell és un bon dibuixant, és un gran dibuixant, que no sempre els pintors, quan treballen en pintura, per molt figuratius que siguin, no sempre vol dir que siguin dibuixants. Llavors, ell, tot i treballar en pintura, crec que té un tret molt distintiu, bastant dibuixístic.
I explica'ns a Enric, què és el que et va atreure d'aquest art? Per què et dediques? Per què t'agrada, doncs, a fer grafits? I què és el que vols expressar?
Pues així, a grans trets, des de sempre m'ha agradat crear, des de ben petit, no? Com tots els artistes, normalment, sempre hi ha hagut algú que ens ha impulsat a crear. I vas descobrint tècniques i coses que et porten, no? Coses que t'ajuden a expressar-te. I tècniques que et motiven més per una qüestió o una altra, no? El tema del mural, jo crec que el que al final m'empenya a pintar mural és la immensitat, no? Quan tu has pintat una obra gran i l'envoltura que aquesta agafa, com t'envolta, i diguem-ne agafa com una solemnitat especial, no? El pintar en gran. Això és el que més em va treure poder de pintar murs, però no seria l'única cosa, segur.
Uh-huh. És un art que s'aprèn o per si sol, mirant, observant altres artistes, o tu t'has format, has estudiat i has buscat, doncs, trobar la teva influència i després la teva pròpia mirada?
Bueno, com tot, té la seva tècnica, que es va aprenent, jo crec que sobretot a base d'experiència, de practicar-la, no? Però com totes les arts, jo crec que és el treball continu, el compartir, l'estar amb altres artistes que t'ajuda, bueno, que t'empeny, no?, a créixer i desenvolupar més.
Això és un tret bastant distintiu del graffiti, que pots, precisament el que diu l'Enric, no?, de que comparteixes murs i opinions moltes vegades amb el públic que assisteix quan tu pintes, no? A vegades ho fem en el taller i si no invitem algú, pues no comparteixes aquest feedback. Però amb el graffiti jo penso que això és un tret distintiu. Inclús a vegades vas a pintar a l'estranger amb gent que no et coneix, acabes fent migues, acabes anant a casa seva. Jo sempre ho he trobat molt familiar.
Sí, és un art molt social, no? Vull dir, sí, que uneix molt precisament també perquè és una mica altruista, no? És un art gratuït que es fa al carrer i això al final, clar, apropa les sensibilitats, no? Gent que aprecia l'art gratuït, entre cometes, o art públic, i tu que ho estàs fent allà per, bueno, per amor a l'art en general.
Sí, creus?
De totes maneres, jo penso que avui en dia el graffiti, més que no pas una disciplina, s'ha convertit també en una aplicació, igual que amb el tatuatge, perquè avui en dia hi ha molts artistes que surten del seu suport habitual per pintar un mural i llavors doncs, el que entenem, es podria entendre abans del graffiti clàssic que provenia del hip-hop i de tot aquest imaginari de les lletres, ara doncs qualsevol pintura mural se li diu graffiti. Llavors jo a vegades inclús potser em molesta una mica, no?, quan un artista se'l cataloga de grafiter. Jo no sé què penses tu, però jo tu no, o sigui, ets grafiter, se't coneix molt pel grafiti, però si veiessin la teva obra no està tan
vinculada
amb el grafiti, amb l'imaginari del grafiti.
Justament sobre això volia afegir un punt que sí que tens raó, que avui en dia sobretot, diguem-ne, la pintura mural o a gran format és molt una aplicació. Vull dir, molta gent, diguem-ne, té segones professions o altres aplicacions, no? Gent que pinta, dibuixa còmic, després porta el seu còmic a la paret, o pintors també ho porten a la paret. I diguem-ne que d'alguna manera és una aplicació, amb la qual la tècnica també no només s'aprèn en el carrer, tu la pots practicar en petit, no?, i després traslladar-ho. I respecte al que comentem sobre el ser grafiter o no, sí que és veritat que hi ha una diferència clara entre el que és la lletra, no?, del graffiti spray clàssic amb el que és amb el que ha evolucionat de street art, que és amb un munt de varietats de pintura mural. I a mi, clar, costa de reconèixer-se com a grafitero quan veus un mur meu. Mm-hmm. Precisament perquè m'he anat distanciant una mica del graffiti pur i clàssic, que consisteixen en més aviat lletres, per fer una cosa més personal i potser més propera al treball de blog o d'àlbum que normalment faig, o d'estudi.
I a més, us recomano i molt mirar a la seva pàgina web, www.enricsan.com, on veureu doncs, aquests grafits impressionants, saps?, a les façanes d'edificis. Em sorprèn també que moltes vegades són doncs, caps i cossos, no?, de persones, a vegades també nues. Què és el que vols reflectir? I explica'ns una mica la tècnica que utilitzes per fer això, perquè ha de tenir molta complicació, jo penso, pintar doncs, aquestes obres.
Pues, de cara a la tècnica no hi ha molt secret, al final és aplicació de pintura, ja sigui amb aerosol o amb pinzell i brotxa, inclús rodillo, quan són pintures grosses.
I una bona escala.
Una escala, una grua, en molts casos, sí. I a vegades simplement és la mateixa tècnica que tothom coneix o que els pintors o artistes coneixen, i magnificada, vull dir, és portar-ho a gran format, o sigui, multiplicar per 10 les quantitats de pintura i passar-te més estona pintant. I de cara a tot el que els cossos nus, el que comentes que et crida l'atenció, diguem, la meva obra parla bastant sobre la condició humana. Val? Parla de la condició humana, una visió introvertida de les persones, de... Bueno,
és sobre l'existencialisme, també.
Hi ha un gran pas, sí, també hi ha cosa de l'existencialisme, hi ha... Com et diria? És com... Bueno, és una visió... En gran part de l'obra que tinc fins ara publicada és una visió fosca de la humanitat, en part. Després, ja els últims 2 anys he estat traient coses una mica més... unes vessants més positives, diguem-ne, com obrint el ventall de
possibilitats. I per què aquesta visió més fosca de la humanitat?
Pues no ho sé.
Vols fer una crítica? Vols fer una denúncia?
Bueno, sí, hi ha part de crítica, hi ha part... Bueno, els artistes a vegades no sabem ben bé per què fem les coses i al cap d'un temps, mirant enrere, te n'adones, no?, de què és el que t'ha portat a fer certes peces. Sí. A vegades és un rebot, no?, social, una mica com un nano que està enfadat amb el món i necessita treure alguna cosa així. A vegades són coses més personals. A mi se'm mesclen totes aquestes... Mm. La veritat és que se'm mesclen totes les parts.
Bueno, i la figura humana també, moltes vegades, per les obres que he vist, les utilitzes com a recurs, també per parlar del llenguatge formal. És a dir, si veiem, com podem veure a la pàgina web, el mural que vas fer a la Facultat de Belles Arts, que són tot de figures ascendents, a partir de les figures estàs ensenyant un espai. O sigui, són figures que van cap amunt. Llavors entenem de que tu vols explicar pues, el que sigui, no? Però la figura humana, això una vegada una noia fent una performance a l'acadèmia m'ho explicava, la figura humana és la mesura de l'espai. És a dir, per saber l'espai on t'envolta, doncs la figura, la persona, és per...
com un referent, no?
És com un referent per entendre l'espai. Sí, sí. Llavors, doncs, jo penso que també l'Enric, al fer les obres, la seva manera, el seu llenguatge és utilitzar la figura humana per explicar coses, com per exemple la composició, la perspectiva, el format... Que a banda també hem de veure que les figures que fa l'Enric no són figures convencionals, diguem, no, o sigui, són inclús grotesques,
sí, deformats,
aberrants,
sí. Deformades.
Sí, llavors aquí és quan ell fica l'imaginari, jo crec, no? A partir tots els artistes podem fer figures humanes, no? Però després el que tu aportes a la figura humana és una altra cosa.
Sí, de fet també amb les figures, diguem-ne, hi ha molta obra, no? I cada obra, diguem-ne, que et porta a un lloc diferent. A vegades amb la figura, gairebé tot ho explico amb la figura humana i les relacions entre ells. I diguem-ne que a vegades hi ha com una mica de... hi ha com una dialèctica o una mena d'història, no, narrada a partir de gestos, els cossos tenen relacions entre ells, aquests cossos expliquen històries i a la vegada els cossos deformats també pretenen parlar a vegades sobre el mateix art, o sigui, sobre si mateixos. És com fer una meditació o sigui, una mena de replantejament sobre el mateix art en quant a si mateix, no? Com una figura que es deforma i es relaciona
i jo penso també en la teva obra amb el famós pintor nord-americà Francis Bacon, que en el que amb clau d'existencialista parla del sentiment d'horror i angúnia que li causa la forma humana, no? Perquè jo a vegades penso, si et poses a pensar, o sigui, la composició del cos humà és lògica i natural, no? És l'antropologia és molt funcional el cos humà. Llavors, segons el darwinisme, no, que tots ens marquem per l'entorn on convivim, el cos és respecte a això, per exemple. Posem el cas, si visquéssim a un planeta que hi hagués menys gravetat, a lo millor estaríem més estirats, no sé, estic especulant, però intentem mirar-nos des de fora, val? Perquè a vegades si ens mirem el cos humà pot semblar estrany si el mirem des de fora. És per aquí on vas?
Hi ha un avís, és que és complexa perquè no ho puc explicar amb una frase, no? Tot, diguem-ne que tot el que he vingut a fer fins ara amb una sola frase no ho explico, i a més que hi ha moltes fases i hi ha etapes en les que em centro més amb el cos humà potser més deformat, etapes en les que em baso més amb un cos molt més conservador. Des de luego el fet d'estar el cos humà en el punt de mira li dona aquest punt que et demana que sigui el cos humà contemplat com a figura estranya i com a ent quasi divina, d'acord? O sigui, i amb això torno a lo que comentaves abans de que és com el centre de l'univers, diguem-ne. També és que l'art en si és el nostre llenguatge, és un llenguatge humà, o sigui, és un llenguatge que només apreciem nosaltres. I trobo que també aquesta part és molt important de cara a aquesta representació, perquè, diguem-ne, són unes peces fetes per una lectura totalment humana i, diguem-ne, on tots ens podem veure reflectits.
Sobre el tema de les acumulacions, que a vegades hi poses caps en un mateix cos o batibulls... això també té un punt de... Recordem a l'època francesa dels 70-80 amb els nous realistes que ficaven moltes acumulacions perquè hi havia una abundància de consumisme i de productes, i llavors ells volien expressar-ho d'aquesta manera. Com ho relaciones tu, les acumulacions?
Doncs les acumulacions són algo que he anat reproduint al llarg dels anys en les meves pintures, els meus dibuixos, i també ha anat canviant el significat. O sigui, amb el temps jo li he anat donant lectures diferents. Va començar, bueno, com un horror vacui, d'acord? Com una representació de l'horror vacui on està tot acumulat. Amb el temps també he anat analitzant i veient de forma diferent el seu significat. I jo també he aprofitat això com per anar-li donant significats diferents. De fet, en les últimes peces, les que estaran exposades a París, hi han moltes acumulacions. I aquí tenen un punt de vista més humà, però des d'un punt de vista més globalitzat, no? Parlant d'un existencialisme global, com a raça humana, com a estrats d'humans que uns es superposen als altres i que tot això ens consolida a nosaltres com a societat, i com l'individu es converteix en no res dintre d'aquestes acumulacions. Jo crec que les acumulacions m'han anat bé per expressar això, o sigui, justament la insignificància de l'existència.
I per expressar totes aquestes inquietuds, com és el teu procés de creació? Primer fas un esbós en una petita llibreta, comences a crear, tens la idea molt clara abans de començar a plasmar els teus projectes en aquests murals gegants? Com és? I quant temps trigues, també?
Sí, pues m'agrada que em preguntis això, perquè amb aquesta exposició que faré, quan l'he plantejada, diguem-ne que l'he dividit en dues parts. Una part que és molt racional, en la que he estat estudiant molt, he estat planificant què volia expressar i com es veuria representat, o sigui, triant bé els colors, les composicions, etc. I després hi ha una altra part que és molt més, diguem-ne, més explosiva, que és més del que he sentit, més de l'instant, on hi haurà molts més dibuixos, molt més frescos, d'acord? De cara a fer la part racional, el procés, sempre m'entorno en els dibuixos frescos. O sigui, començo a pensar en un concepte, començo a dibuixar i vaig construint sobre això. O sigui, penso el concepte, busco intentar-ho resoldre, no? O sigui, penso
els colors, no? També,
sí, exacte,
clar, és que
prenc notes, apunto, vaig apuntant idees i així es va construint, diguem-ne, l'obra.
I si algú té ganes de descobrir la teva obra, perquè hi ha la pàgina web que hem dit, però digue'ns carrers, edificis, on poden anar i passejar.
Sí, el mural d'aquí Sabadell que tens, recordes el carrer?
Està just darrere del carrer Barcelona, però el carrer exacte no el sé. Yeah. Però bueno, després puc posar al Twitter.
De vista sé on és, però és això, pel nom sóc molt dolent i no el sabria dir.
És just a la cantonada darrere del carrer Barcelona amb la Gran Via.
Sí.
D'acord? A la part que està més en direcció centre. Però ho posaré al Twitter. D'acord? D'aquí un moment faré un tuit i ho poso.
Vinga, nosaltres compartirem l'enllaç, perquè jo crec que la teva obra s'ha de veure, no?
Sí. Clar, és el que diem sempre, a vegades
manera.
Amb la ràdio anem parlant d'aspectes visuals, però...
Clar, no, però està molt bé, perquè també és una manera de conèixer, doncs, a l'artista, no?
Explica l'exposició que faràs a París, quina galeria és, fins quan es pot visitar...
Mira, l'exposició s'inaugurarà el dia 3 de febrer, que és això, és aquest dissabte, no el següent, i serà a la galeria Ada and Taxi Gallery, d'acord? Que és a París, just molt a prop d'Arc de Triomf. I, si no m'equivoco, estarà un mes i mig. Així que des del febrer fins a mitjans o finals de març estarà.
Si algun oient està a París o senzillament vol anar a veure-la, doncs ja ho sap, que el dia 3 el trobarà l'Enric a la inauguració.
I seria un plaer que em vinguessin a saludar, perquè ja tots parlen francès.
I per acabar, digue'ns algunes de les teves influències, dels teus referents, perquè també, doncs, la gent, si vol buscar més artistes, doncs, que puguin tenir, doncs, alguna de les teves propostes.
Pues jo tinc molts referents i moltes influències i sempre me'n venen de nous i no tinc cap, diguem-ne, com ídol, però ara m'agradaria recomanar un artista que vaig veure al MEAM, al Museu Europeu d'Art Modern, que està a Barcelona, que em va encantar. Es diu Gregorz Gwiazda, costa bastant, és un artista polac, un escultor que em té enamorat, o sigui, és una virgueria. És com un Rodin modern, així
que fa les maquetes, allà. Petitones.
És fa escultures tan gran com petit, ja. I és una passada.
Torna a dir el nom?
Gregorz Gwiazda.
Perquè així, si algú no hi en el vol buscar, doncs un plaer, Enric, descobrir doncs tot el teu procés creatiu, tota la teva obra i també, doncs, Gerard, com sempre, doncs un descobriment.
Gràcies als dos i a l'Enric també,
gràcies
sobretot per venir.
Per convidar-me.